Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia. Benvinguts en aquestes primeres hores del diumenge al Paraules de Vida. Avui us volem parlar d'una presentació d'una taula rodona que s'ha fet aquesta setmana, que hem deixat enrere, una taula rodona feta a Girona per parlar al voltant del llibre Exclusió social, dels marges al cor de la societat, que és d'Anna Jolonch. És de la col·lecció Observatori dels Valors, que impulsen la Fundació Lluís Carulla i també SAD. D'aquí a molt poc saludem l'Anna i en parlem d'aquest llibre. I com sempre, a la recta final del Paraules de Vida, saludarem el capellà i periodista Francesc Romeu. Comencem. Anna, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda a Catalunya Ràdio, a aquest Paraules de Vida. Parlem d'aquest llibre i, de fet, aquest passat dimarts, crec que va ser, oi? Es va fer una taula rodona al voltant d'aquest llibre a Girona, al Centre Cultural de la Mercè, oi?
Sí, va ser dimarts passat.
Dimarts.
I, bueno, va ser una presentació, és la primera presentació que fem del llibre i la vam fer a Girona, amb una participació important de gent molt diversa, de gent d'entitats, d'administració, i bueno, va sorgir un debat interessant i vam participar en la presentació doncs el Josep Maria Terricabres, de la càtedra Ferreter Mora, després en Salvador Maneu, de Càritas de Girona, el secretari general de Càritas de Girona, i després l'Albert Quintana, que és el vicepresident de la Fundació Sergi. I jo crec que entre tots doncs vam fer una bona presentació del llibre i dels nuclis del debat sobre el tema d'exclusió social.
Doncs parlem una miqueta d'aquest llibre, del seu contingut, dels seus orígens i també una mica l'objectiu pel qual tu has escrit aquest llibre. Què és el que denuncies o què és el que expliques, Anna?
Mira, jo crec que el títol del llibre és un bon resum del missatge. Aquesta imatge de l'exclusió dels marges al cor de la societat, perquè el nucli del llibre jo crec que és dir que l'exclusió de vegades desplaça també la mirada als marges de la societat, allò que de fet la colpeja en el seu cor, no? Seria, és cert, es fa tot un repàs en la primera part del llibre. Hi ha un diagnòstic de diagnòstics dels informes que han sorgit darrerament a nivell català, en tot Catalunya, sobre pobresa, sobre exclusió. La mirada es fixa en determinats col·lectius, volem saber més què és el que està passant, tenim dades, tenim xifres, és cert, que ens diuen quin és el panorama, però el llibre vol anar una mica més enllà i dir tot això i totes aquestes formes plurals de pobresa i d'exclusió, el nucli és en el cor de la societat, en el sentit que hauríem de, mirant l'exclusió, deixar-nos mirar també quina societat, quin model social, que és el que estem construint entre tots, i jo crec que, bueno, hi ha un crit d'alerta, no?, de certa manera, a dir que hi ha una extensió de la vulnerabilitat social, hi ha una pluralitat de formes d'exclusió que el que fan és mostrar, en certa manera, aquest cor d'una societat fràgil, no?, la dificultat de a crear vincle social, el sentit de viure junts. Llavors hi ha diferents factors, no? La provisionalitat del món relacional, per una banda, no? La fragilitat dels vincles, per una altra banda la precarietat en el món laboral, que esdevé també precarietat biogràfica per moltes persones que viuen processos de reinserció permanent. Una cosa que sortia ahir, per exemple, en el debat, era moltes de les polítiques de la Unió Europea i aquí també de lluita contra l'exclusió es basen molt en la inserció laboral, no? Però també ens preguntàvem, i es pregunta el llibre, si el treball continua sent el gran integrador social, en el sentit que doncs emergeix la figura del treballador pobre. Treballar no sempre evita estar en situació de pobresa. Som, hi ha dades de l'IDESCAT, no?, també, que revelen això, doncs, que hi ha gent que, tot i treballar, doncs, es pot trobar en situació de pobresa, no?, per, bueno, per les dificultats, doncs, en tirar endavant. Surten també tota la problemàtica de l'habitatge, l'endeutament de les famílies.
Hem de reformular, Anna, aquesta societat, llavors, amb tot això que estàs comentant?
Clar, jo crec que sí. Jo crec que un dels missatges del llibre és, bueno, aquesta extensa vulnerabilitat i l'extensió del risc social ens hauria de fer replantejar coses, no? I llavors, en la part de propostes, hi ha una primera línia d'acció, d'alguna manera, molt evident, que seria dir, i això ho ha demostrat els darrers anys, amb el creixement econòmic no n'hi ha prou per reduir els índexs de pobresa i les formes d'exclusió. Necessitem una voluntat política i una decisió política clara. Les polítiques socials aquí a Catalunya encara, doncs, ens situen a la cua d'Europa, i la inversió de recursos, doncs, seria per redistribuir la riquesa, seria una primera, bueno, una primera línia d'acció claríssima, no? Perquè molta de la pobresa econòmica, i aquí parlo de pobresa econòmica, té a veure, doncs, amb la falta de protecció social del mercat de l'habitatge, d'altres formes de protecció social, tot el tema de la vellesa, no? Una de cada tres dones a Catalunya, si és persona gran, i a més és dona major de, o sigui, una dona major de 65 anys, una de cada tres està en situació de pobresa. Això té a veure amb unes pensions que, des d'algunes entitats, doncs s'ha fet la denúncia, són pensions indignes, no?, que fan mantenir una pobresa i una forma de pobresa que té molt a veure amb la falta de protecció social. Això seria una de les vessants més importants, no?
I com es pot denunciar això? Perquè suposo que aquí ja ho hem de portar-ho fins al terreny de la política, no?, i dels compromisos, o potser de la voluntat política que hi hagi, no?, en aquest cas.
Sí, aquesta seria una vessant important, eh? Però jo vull també insistir, i el llibre accentua també, que no n'hi ha prou amb la redistribució de recursos, no n'hi ha prou amb la redistribució de riquesa, perquè l'exclusió és molt més que això, no? Ser un exclòs també de vegades és, doncs, o la figura de l'exclòs té molt a veure, doncs, amb la falta de xarxa social. Tenim un teixit social, doncs, que s'esfilagar-se, no? Hi ha molts forats en aquesta xarxa, llavors també hi ha d'haver molt més d'això, de sentit de pertinença, de promoure d'alguna manera noves formes de convivència, no? Intentar refer teixit, refer solidaritat, renovar d'alguna manera tots els valors del compromís, de la solidaritat, perquè si no, si els valors són només aquesta competitivitat, no?, en la que estem tots ficats, doncs d'alguna manera jo parlo d'una lluita d'espais, no?, gairebé, que és el que provoca noves formes de segregació i que n'hi hagin que es troben relegats al marge, no?
Clar, crec que deixar de banda l'individualisme, no?, que hi ha actualment.
Exacte, exacte. Sí, sí, o sigui, de fet hi ha un clam aquí, seria tot allò de la societat líquida del Bauman, no?, que sembla que hi ha formes de compromís, formes de solidaritat, doncs, que cal renovar, donar força, enfortir, no?, d'alguna manera. Per aquí van algunes de les coses que apunta el llibre, eh? Amb una anàlisi bastant més aprofundida, no? Però seria això...
I a més, una cosa també que crida l'atenció, que comentes, no?, que tots som vulnerables, no?, a l'exclusió social, que ens afecta a tots, a mi, a tu,
sí,
el tècnic que tenim aquí, a tothom, no? Tots som vulnerables ara, no?
Sí, aquí també hi ha una voluntat, en certa manera, de dir, bueno, es parla molt de col·lectius vulnerables, no?, els que estem així, hem estat en el medi de la intervenció social i els informes, bueno, hi ha una voluntat una mica de dir, hi ha col·lectius més vulnerables, hi ha una tipologia d'exclosos, bueno, és cert, però el més important és pensar que la vulnerabilitat no és només una suma de situacions individuals, que no és cert que hi hagi un col·lectiu d'esclosos que puguem descriure, sinó que hi ha moltes formes d'arribar-hi, no? Que són processos de ruptura, moltes vegades, però seria més donar la dimensió més de la vulnerabilitat social, i hi ha unes causes o unes dinàmiques que generen, doncs, en això, en el cor de la societat, i que d'alguna manera doncs, fan parlar d'una vessant molt més estructural, no?
Abans has parlat una mica de la solidaritat, d'aquesta renovació de compromís. Consideres que a dia d'avui, amb l'entorn que tenim, amb la crisi actual, això es pot dur a terme?
A veure, jo crec que el que et deia, la crisi ens revela d'alguna manera... Bueno, primera, que la constatació de formes de pobresa i exclusió fa temps que n'estem parlant, que no és una novetat, que és cert que la crisi pot agreujar la situació, els índexs d'atur ens ho estan dient, no? Potser la crisi el que ens revelarà més clarament és això, no? Que sempre s'ha donat com a solució, doncs, el creixement econòmic, i la crisi ens revela que després d'un període llarg de creixement econòmic, doncs això no ha millorat, no? I que, per tant, necessitem altres coses, no? Necessitem altres coses, que seria aquesta voluntat política, aquest refer d'alguna manera, doncs, les solidaritats primàries, el teixit social de base, no? El compromís, el valor del compromís de les persones, no sé, jo crec que és en aquest sentit.
Anna, abans d'acabar, per la gent que ens estigui escoltant i que vulgui llegir aquest llibre, crec que forma part d'una col·lecció, oi?
Forma part d'una col·lecció, que és l'Observatori dels Valors, que sempre vol, doncs, això, lligar un tema d'actualitat i un tema punyent per a la nostra societat, i alhora des d'una perspectiva ètica, des d'una perspectiva dels valors, no? I aquí el repte ha estat, doncs, unir exclusió i valors, i revelar d'alguna manera, doncs, valors emergents, valors contrasentit d'alguna manera d'una solidaritat, no? Va per aquí, sí. La iniciativa neix d'aquí, el que passa és que a mi també m'ha servit per recollir l'experiència de molts anys de treball a Càritas, de proximitat amb situacions de pobresa. Llavors en el llibre apareixen relats de vida, recullo algunes entrevistes. Està fet amb voluntat d'aproximar-se no només des de les xifres i des d'una dimensió més macro, no?, sinó també anar a recollir testimonis i a recollir veus, no? Hi ha un apartat en què parlo de la mirada, per exemple, és un dels eixos del llibre, no? Quina mirada tenim envers aquesta realitat d'exclusió, i com la mirada, de vegades hi ha mirades segrestades, no? Mirades que no volem mirar. Parlo del sense llar com la figura extrema de situació d'exclusió, no? Amb voluntat, doncs, això de dir, cal renovar la mirada, cal, sí, mirant aquesta realitat, mirar-nos a nosaltres mateixos, no?, d'alguna manera, i acollir aquestes realitats d'exclusió.
Molt bé, Anna, doncs, no tenim més temps. Gràcies per haver estat aquí avui al Paraules de Vida amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Com sempre, la recta final del Paraules de Vida és per saludar el capellà i periodista Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia, Emili, molt bon dia a tothom. Aquest diumenge, 23 de novembre, se celebra el Dia del Sense Sostre. Evidentment, no es tracta pas de fer un dia de festa, sinó que es tracta d'un dia de reflexió, o millor dit, d'un dia de sensibilització sobre el tema. En aquests moments tinc sobre la meva taula el pòster que m'ha fet arribar Càritas en motiu d'aquesta jornada. En la part baixa del cartell s'hi llegeix ben clarament el lema d'aquesta jornada d'aquest any, que diu: no tenir llar significa molt més que no tenir sostre. I, evidentment, en la part superior del cartell queda molt ben explicat el sentit d'aquest lema. S'hi veu una tauleta de nit on hi ha una fotografia familiar i un llum de flexo, un despertador, unes gotes de medicació, un llibre que sembla que és una bíblia, un got de llet, i s'hi intueix ja un coixí. De cadascun d'aquests objectes hi surt un indicador que posa: sense família ni records, sense afecte ni companyia, sense llum ni comoditats, sense ordre ni estabilitat, sense cures ni medicaments, sense formació ni privacitat, sense aliment ni salut i sense tranquil·litat ni repòs. Resulta ben curiós com amb una imatge es pot donar tanta informació i ens podem adonar del que realment representa el fet de no tenir un lloc per poder dormir. Certament, quan parlem del sense sostre, hem de tenir molt en compte que no es tracta només de tenir un aixopluc per quan plou o un llit per poder dormir a la nit, sinó que es tracta de moltes coses més. Es tracta, per sobre de tot, d'una casa i de tot allò que significa i correspon a una casa, la proximitat, la seguretat, el lloc on tens les teves poques o moltes pertinences, l'escalfor, el compartir amb altres el temps, el menjar, la paraula i el silenci, el lloc de repòs i de refer-se. De fet, tots nosaltres, a dins d'una casa, hi trobem molt més escalfor que la simple temperatura que ens pot donar un termòmetre. És per això que val la pena que denunciem les grans dificultats que hi ha avui en dia per poder accedir al dret social d'un habitatge digne i adequat. Un dia com el d'avui és per poder reclamar el dret autèntic que tenen totes les persones pel mateix fet d'haver nascut de poder tenir un lloc en el món on poder viure, dormir, menjar, descansar. Aquest dret, no us penseu, no me l'acabo d'inventar jo ara, sinó que és un dret reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans i en l'article 47 de la nostra Constitució Espanyola. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, al nostre estat espanyol hi ha unes 300.000 persones que viuen sense sostre i sense llar, mentre que hi ha gairebé 1,5 milió de persones que viuen en infrahabitatges. Pel que fa al que podria ser un perfil comú d'un sense sostre, hem de dir que es tracta d'una persona de sexe masculí, atès que el 82% són homes, d'una edat mitjana de prop dels 40 anys i que els seus ingressos mensuals no sobrepassen els 300 euros. El que ens han fet adonar les xifres és que l'edat del sense sostre ha baixat molt considerablement. Prop del 30% són persones entre els 18 i 29 anys. Per tant, ha canviat molt el perfil del sense llar, que abans consistia pràcticament en persones d'edat molt avançada o molt marginals o persones amb un perfil molt marcat o amb una difícil reinserció social. No cal dir que la crisi actual, que tot just comencem, farà augmentar la xifra de persones que per les adversitats i les casualitats de la vida es veran obligades a viure físicament al carrer, per un desnonament, per impagament dels deutes, per perdre el seu reallotjament, per finalitzar el temps d'acollida en un centre, per ruptures familiars o directament per manca de treball. Però el que hem d'evitar de totes és que per culpa de la crisi econòmica baixin les nostres ajudes socials i els nostres donatius solidaris, que són els que permeten que mínimament aquestes persones puguin ser ateses. Entitats com Càritas, o com la Fundació Arrels, o com molts d'altres que donen menjar o roba o un llit als nostres indigents, encara que sigui per poc temps, són absolutament necessàries. Però totes aquestes entitats, que no són poques sinó que són moltes, necessiten molt de la nostra ajuda, dels nostres diners. Avui pot ser un dia per ser ben conscients i ben sensibles d'aquesta problemàtica del sense sostre. Molt bon diumenge a tothom.
Marxem. Com sempre, és un plaer acompanyar-vos en aquestes primeres hores del diumenge. L'Enric Vidal, que ha tornat al control tècnic del Paraules de Vida, i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu una bona setmana i fins al proper diumenge.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Déu us guard. Assaborir la sagrada escriptura. En aquest diumenge dedicat a Crist Rei de l'univers, amb el qual s'acaba l'any litúrgic, voldria glosar una de les afirmacions més repetides en el recent sínode dels bisbes, celebrat a Roma i dedicat a estudiar el tema de la paraula de Déu en la vida i en la missió de l'Església. Em refereixo a l'afirmació que l'esdeveniment central de la història de la salvació per als cristians és l'encarnació de la paraula, és a dir, la persona de Jesucrist. En aquest esdeveniment arriba a la plenitud la revelació com a autocomunicació de Déu a la humanitat en Jesucrist. El centre de la fe cristiana és la persona de Jesucrist. Ens ho ha recordat el sínode en el seu missatge final, afirmant la condició divina i alhora humana de Jesús, Crist és la paraula que és amb Déu i és Déu. És imatge del Déu invisible, primogènit de tota la creació, però també és Jesús de Natzaret, que camina pels carrers d'una província marginal de l'Imperi Romà, que parla una llengua local, que presenta els trets d'un poble al jueu i de la seva cultura. El Jesucrist real és, per tant, carn fràgil i mortal, és història i és humanitat, però també és glòria, divinitat, misteri, és aquell que ens ha revelat el Déu que ningú no l'ha vist mai. Per això, pels cristians, Jesucrist és com la llum des de la qual ens hem d'acostar a les sagrades escriptures, tant de l'Antic com del Nou Testament. Hem d'afavorir més i més la lectura assaborida, meditada, contemplada i pregada de tota la Bíblia com la paraula que Crist ens diu avui a nosaltres. L'Església, va dir el Concili Vaticà II, ha venerat sempre les divines escritures com també ha venerat el cos mateix del Senyor. Per això, especialment en la sagrada litúrgia, no deixa mai de prendre el pa de vida de la taula, de nodrir-se'n i de distribuir-lo als fidels, tant el pa de la paraula de Déu com el cos de Crist. És l'anomenada doble taula de l'Església, en la qual, unint la lectura de la paraula de Déu i l'Eucaristia, apareix encara més clara aquesta lectura de tota la Bíblia des de la persona de Jesucrist. El recent sínode, seguint els ensenyaments del Concili Vaticà II, ha invitat tots els fidels, i més encara aquells que tenen la missió de servidors de la paraula, que prenguin el bé suprem que es coneix a Jesucrist, mitjançant la freqüent lectura de les divines escriptures. I això perquè, com va escriure Sant Jeroni, la ignorància de les escriptures és ignorància de Crist. Cal, doncs, acostar-se al text sagrat, sigui en la litúrgia, sigui per la lectura espiritual, ja sigui personal o comunitària, sense oblidar que la lectura de la Sagrada Escritura ha d'anar acompanyada de la pregària, a fi que hi hagi diàleg entre Déu i l'home, perquè, com va escriure Sant Ambròs, parlem amb ell quan preguem i l'escoltem quan llegim les paraules divines. És encara molt escassa la lectura de la Bíblia per part del nostre poble cristià. L'Assemblea del Sínode va recomanar una pràctica ben tradicional, freqüent en els primers segles cristians i després practicada pels monjos en els seus monestirs, però que ara, sortosament, s'està desenvolupant també a les parròquies i altres comunitats i moviments cristians. Em refereixo a l'anomenada lectio divina, o lectura de la Bíblia, en un clima de pregària per assaborir interiorment la paraula, que és Jesucrist, en el que Déu Pare ens ho ha donat tot, com va escriure Sant Joan de la Creu. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.